La música és una creació humana capaç de despertar les emocions més intenses. Cridar a l'alegria, inspirar el romanticisme invocar la melancolia o generar la por. Diuen d'ella que entra per l'oïda però arriba fins al cor i pel camí genera tot tipus d'efectes, com ara suscitar una experiència estètica, expressar sentiments o descriure pensaments i idees. I en ocasions també complir una important funció terapèutica. Avui dediquem una beina de mielina a la musicoteràpia en els pacients neurològics. La música com a eina rehabilitadora.
Beines de mielina, un podcast accessible de l'Institut Goodman, coproduït amb Badalona Comunicació. Connectant neurociència i persones.
És un dimecres a la tarda a l'Hospital de Neurorehabilitació de l'Institut Goodman a Badalona. El Pol i la Clàudia entren a la sessió conjunta de musicoteràpia i logopèdia. La musicoterapeuta Anna Menent els saluda amb la cançó de Lola, com cada dia. Els acords de la guitarra i l'alegria dels infants omplen la sala. Anna Menent treballa estretament amb la Mireia Canals, també psicòloga i musicoterapeuta a l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació Goodman Barcelona. Entre les dues atenen multitud de pacients amb perfils diferents, adults i infants amb lesions medulars, dany cerebral o altres trastorns neurològics. El ventall de possibilitats que obre la música, explica Canals, és gairebé infinit.
El que fa la musicoteràpia és utilitzar la música en si, diguem, i els seus elements, doncs el ritme, la melodia, no? L'harmonia, per treballar diferents àrees, no? L'àrea cognitiva, l'àrea motriu, els aspectes emocionals, sociabilització... Llavors es treballa amb múltiples col·lectius, ja siguin persones amb demència, siguin nens amb trastorns del desenvolupament, patologies, simplement trastorns emocionals. Poden cantar, poden tocar instruments, poden fer exercicis de moviment, de coordinació, atenció...
Tots junts, alhora, sí?
La musicoteràpia és una disciplina que va néixer entre la Primera i la Segona Guerra Mundial com a opció experimental per als ferits de guerra que omplien els hospitals i per als quals no hi havia prou personal sanitari. Era una alternativa senzilla perquè, com diuen a Menent, només hi ha un requisit per assistir a musicoteràpia.
No necessites tenir cap tipus de coneixements de música. El que sí que necessites és tenir una relació emocional amb la música. La major part de persones tenim un vincle amb la música, no? I, de fet, la música està present en l'escultura, en totes les cultures hi ha música. Des que estem dins de la panxa de la mare que sentim, utilitzem el so i la percepció del so per regular-nos.
Els primers programes ja especialitzats van sorgir als Estats Units sobre els anys 50 i a Europa va arribar entre els 60 i 70. Tot i ser una disciplina molt jove, avui dia l'evidència científica i els resultats parlen per si mateixos. S'aplica en nombroses especialitats, cures pal·liatives, salut mental i pacients neurològics, com els que atén l'Institut Goodman.
Soy José Luis del Castillo y somos de Granada. Estamos aquí por un accidente de tráfico. Fue en una rotonda allí en Granada, un malaje que iba a más velocidad de lo permitido.
Aquell dia, en el cotxe viatjaven la dona del Pepe i els seus dos fills, el Julio, de 2 anys, i el José, de 6 anys.
Fue un golpe, fue en la cabeza, fue un movimiento en zigzag, entonces un traumatismo craneoencefálico grave. Y bueno, realmente José llegó en un estado que apenas podía decirse vegetal, solo respiraba, no se movía nada, ni tenía conciencia.
Les dues primeres setmanes que va estar ingressat a l'Institut Goodman, el José presentava un estat de consciència molt baix. Va començar un tractament rehabilitador intensiu.
Primero con el fisio, luego con la ocupacional, y luego empezaron la logopeda y después fue ya musicología. Y a nosotros nos gustó porque como José iba a música y sabemos que la música es algo muy importante para él, nos pareció fenomenal. Aparte de ir al cole, él va a una academia de música que se llama Vento, allí en Granada. Y entonces este va a ser ya su 3er año. El barquito velero, los clásicos, ¿no? Como yo digo, le evocan unos recuerdos, ¿no?
Però la cultura musical del José no es quedava només aquí.
Cada uno tiene un tipo de música así que tiene una influencia, claro, sobre él. Conmigo es más el langui, el hip hop, que le gusta mucho, lo de Se Buscan Valientes. Con su primo Leo, pues tiene sus canciones también, con su prima, y entonces pues jugamos con eso.
Tens una persona que de cop pues, ha tingut un accident molt gran i que sembla que a vegades està connectada, a vegades no està connectada, no? I a vegades la música l'utilitzem per estimular i per connectar més a la persona amb l'entorn. I com que és com un estímul com molt poderós i molt global i que atrapa molt, doncs pots treballar des de la part visual, des de la part del tacte, no? de l'input vibratori, pots treballar el contacte visual, la comunicació no verbal, pots treballar en molts aspectes.
I això és el que han estat fent el José i ella des de la primera sessió.
Al principio José, claro, apenas podía mantener la cabeza erguida y apenas podía moverse mucho, no sabíamos si veía o escuchaba bien. Entonces vimos que de las primeras clases ya había una conexión, ¿no? Y le vimos un estímulo, la verdad, grande, ¿no? Lo veías que le gustaba, ¿no? Y poquito a poco, conforme ha ido cogiendo un nivel más alto de conciencia, pues lo ves sonreír, ves que hay una conexión entre los dos, ¿no? Él reconoce canciones, reconoce el instrumento. Sobre todo que trabaja las destrezas, que trabaja el ritmo, trabaja la precisión, la comunicación, el lenguaje corporal y trabaja la rutina. Y entonces vemos que realmente lo entiende y ha creado un lenguaje con José. Y José puede ser feliz, sonríe, se pone contento. No puede hablar, pero sí crea un lenguaje con él, del ok, con el pulgar hacia arriba, hacia abajo. Ya mueve la cabeza y dice el sí con la cabeza, el no.
Però tot i els grans avenços que ha fet, l'objectiu del José i de la seva família és anar molt més enllà.
Nuestro objetivo es que José llegue lo más alto posible, hasta donde se pueda. Recuperar la normalidad o al menos la vida que llevábamos antes y que vuelva a casa. Que nos dé una lección de vida a todos, que es lo importante.
¿Cómo está hoy, Claudia?
A l'Hospital de Neurorehabilitació de l'Institut Goodman van començar a fer sessions conjuntes de logopèdia i musicoteràpia amb infants al setembre del 2022.
I en Pol, que no ha dit res. En Pol abans ha dit que estava molt...
content.
El Pol està content. Molt content, picada mans. Que estàs content, molt content, picada mans. Que estàs content.
Segons l'afectació de cada persona, la logopèdia treballa diversos objectius: alteracions de la parla i del llenguatge, problemes en la deglució o afectacions en la veu. Andrea Jiménez, logopeda a l'Institut Goodman, explica que els grups es formen ajuntant perfils similars o que es complementin, com el Pol i la Clàudia.
Busquem que interactuïn tant amb els terapeutes com entre ells, no? Al final, el fet de treballar en grup també ens permet modelar-los, però que en determinat moment, si ens interessa, nosaltres desapareixem una miqueta perquè entre ells també es puguin comunicar i fomentar doncs, aquesta interacció.
I la música és una gran eina per afavorir la participació i la interacció.
A través de la música ens ajuda moltíssim a modelar les respostes dels nens, a treballar sons concrets, vocabulari, podem fer històries musicades, cançons... Podem treballar un munt de coses i a més d'una manera molt entretinguda, que els nens s'enganxen moltíssim. El que intentem és, un, potenciar el vocabulari d'aquests nens, ampliar-lo al màxim possible, però també segons quins sons, és a dir, podem dedicar sessions a fer ritmes amb aquests sons en concret i després introduir-los a paraules i després aquestes paraules a frases. Llavors anem des de la unitat més petiteta a la unitat més gran.
I tot tenint en compte que la rehabilitació amb infants és molt diferent que amb els adults. Anna Menen.
Els nens en neurorehabilitació són completament diferents. Amb adults tu ja tens algú que ha tingut una lesió i que tenia les habilitats adquirides. Pots trobar que amb nens un nen tingui una lesió però que hi hagués habilitats que no havia adquirit encara. Aleshores no pots centrar en anem a recuperar el perquè potser no ho havia adquirit. També els nens són molt honestos. Tu amb un adult pots negociar, no? Però un nen, si a algú no li agrada, és que no li agrada. Tu has de fer les coses molt atractives i has de fer que s'ho passin bé, perquè és que si no, no funciona.
I per això, quan es planifica la sessió, sempre s'ha de tenir en compte un factor clau.
Normalment intentem fer teràpies que siguin funcionals. És a dir, que si estem treballant en llenguatge, siguin coses que després apliquin en el seu dia a dia. Els animals, per exemple, no? O diferents tipus de menjar, de roba, coses de l'escola. Amb la musicoterapeuta busquem la manera d'encabir tot aquest vocabulari de forma molt entretinguda pels nens i també educativa.
Veines de mielina, connectant neurociència i persones.
L'aplicació de la musicoteràpia a l'Institut Goodman es basa en el model de la Neurologic Music Therapy, impulsat gràcies als avenços en la neurociència i la comprensió de la percepció, la cognició i la producció musical. Segons aquest model, sobre el qual s'ha fet molta recerca, la música pot impulsar la plasticitat del cervell, que és la capacitat d'aquest òrgan per establir noves connexions que el permetin reestructurar-se i adaptar-se a noves situacions. Això passa perquè les àrees cerebrals implicades en la música també s'activen en el processament del llenguatge, en la percepció auditiva, l'atenció, la memòria, les funcions executives i el control motor.
La xarxa neuronal que s'activa quan parlem també s'activa quan fem música, el que passa que és més extens. Imagina't que tens dues entrades, no? Un passadís que porta directament a la cuina i l'altre que et rodeja a la casa, no? Imagina't que el passadís que va directament a la cuina s'espatlla.
Llavors és quan podem emprar la música per crear altres passadissos que arribin a la cuina, és a dir, per ajudar el cervell a trobar una via alternativa per executar determinades funcions que s'han vist afectades. Aquestes funcions poden ser el llenguatge o la parla, però també d'altres, com per exemple la capacitat motora.
Tu pots tocar el tambor, que és molt bonico, però potser el que no ens interessa és que la persona pugui menjar i aleshores augmentar el moviment per aconseguir que aquesta persona pugui agafar un cobert i ficar-se'l a la boca. No ho farem amb un cobert, ho farem amb algú que engresca més i pots fer més repeticions i és més divertit.
Més divertit i alhora significatiu, perquè com recorda Anna Menent, l'objectiu no és tant gaudir de la música com empoderar la persona i aconseguir un impacte positiu en la seva vida.
Jo tinc un pacient pues, que hem començat ara que va al bar i ja pot demanar un cafè. I això pues, a ell li fa feliç, no? Perquè poder aprendre algunes frases sobre apreses ajuda moltíssim a guanyar autonomia, a guanyar rapidesa, no? A l'hora de demanar coses, a sentir-se més tranquil.
I tot sempre com a part d'un procés rehabilitador integral que inclou molts altres professionals. Mireia Canals.
Els resultats en els pacients sempre són per un treball multidisciplinar. Mai diria que ve només del treball en musicoteràpia, no? La sort de treballar a Goodman és això, no? Tenir un equip multidisciplinar i establir uns objectius comuns entre tots els professionals enfocats en aquell pacient.
I aquest és el cas, per exemple, del Miguel.
Ella és Júlia.
Sí? Hola.
És un dimecres a la tarda i, com sempre, el Miguel arriba puntual a la seva sessió setmanal de musicoteràpia a l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació Goodman Barcelona. Fa 12 anys, el Miguel va quedar tetraplègic com a conseqüència d'un accident laboral. Només pot moure lleugerament el cap i no pot parlar, així que es comunica mitjançant un aparell que funciona per rastreig visual. Ell fixa la mirada en les lletres d'un abecedari per anar escrivint les paraules que vol dir i que la màquina pronuncia en el seu lloc.
Me gusta la musicoterapia porque me gusta hablar de las cosas que viví.
Per al seu cas concret, el Departament de Neuropsicologia ha dissenyat un projecte molt engrescador per al Miguel. Ell és una persona amb una cultura musical molt àmplia que havia navegat per nombrosos estils musicals en el passat, rockabilly, metal... Per això es va decidir integrar la musicoteràpia en el seu procés rehabilitador. I així és com el Miguel i la Mireia Canals treballen cada setmana en un disc que contindrà 10 cançons versionades per ells.
¿Te acuerdas qué tema dijimos? Que íbamos a usar para esta canción. Me voy a mirar los apuntes, a ver si lo tengo. Es la de Creedence, la de Have You Ever Seen the Rain. ¿Quieres que la escuchemos?
El Miguel porta 2 anys preparant aquest disc. El primer que fa és pensar en el tema sobre el qual vol parlar a la cançó. Després aporta un parell de propostes de músiques i juntament amb la Mireia valoren quina és la més adient per a la temàtica.
Llavors la sentim, la compartim també, no? Li pregunto moltes vegades i per què aquesta cançó, no? Què ha passat? Què hi té a veure? I a partir d'aquí fem una pluja d'idees, li he de demanar que m'expliqui coses.
Els dos parlen molt i a mesura que s'han anat coneixent, la comunicació ha anat sent més fluida. Però des de fa uns dies el comunicador no funciona bé i avui la Mireia participa més en la conversa per donar suport al Miguel. Estan començant el procés creatiu de la desena cançó del disc en què el Miguel vol parlar del segon cop que va anar a una residència per passar allà unes setmanes. La resta de l'any viu a casa seva amb la Mari i els seus dos fills, l'Aaron i el Brian.
Cuando fuiste por segunda vez y viste que no estaban los mismos del año pasado, ¿y cómo te sentías?
Cuando fui por segunda vez y vi que no estaban los mismos del año pasado.
¿Del año pasado?
No me gustó nada.
Yo también me hubiese sentido un poco desubicada, quizás. ¿Alguna anécdota?
Mientras meseaban, las chicas ponían música y bailaban.
¿Qué músicas les pedías tú?
Metal.
Metal, ahí para empezar el día fuerte. ¿Y les gustaba o no? No.
A partir d'aquí, els dos escriuen versos i busquen rimes, composant les estrofes de la cançó.
El songwriting o la composició d'una cançó implica tot d'un procés cognitiu complex, no? Perquè s'ha d'estructurar, s'han de buscar paraules, que també doncs, seria un objectiu de l'àrea de comunicació. Però té, diguem, l'objectiu principal del treball que fem amb el Miguel és a nivell emocional i social, no? I utilitzar les cançons per expressar emocions, canalitzar preocupacions, desitjos, canalitzar tot allò que necessita i li dona l'oportunitat de comunicar-se molt i d'explicar qui és ell, que durant el seu dia a dia moltes vegades es veu molt reduït, no, per les limitacions que té.
Una vegada acaba el procés de composició, el Miguel decideix quines persones de Goodman Barcelona acompanyen a la Mireia en la interpretació.
Cuando ibas a ser en esta segunda vez.
En aquest cas, ha enredat a la Judit, una fisioterapeuta amb la qual treballa a Goodman Barcelona. La musicoteràpia utilitza un eix conductor, la música, per a múltiples objectius. El Miguel ha dedicat cançons a la seva experiència des que va tenir l'accident, als tatuatges, als quals era molt aficionat, o a la seva gran passió, la música. Per a ell, l'objectiu principal és treballar la gestió emocional i utilitzar les cançons com a eina de comunicació i connexió amb l'entorn.
Que al final en la musicoteràpia lo importante es que el trabajo que estamos haciendo te sirva. Y sirva para expresar y canalizar y no tanto para que los demás lo conozcan, que también es parte del proceso en tu caso, ¿no?
I amb el José, quan va arribar, es pretenia abordar la comunicació en la seva globalitat, a través de gestos, vocalitzacions, expressions facials i el suport de pictogrames. També treballar l'atenció i la memòria i l'ús funcional d'objectes a partir d'explorar i tocar diferents instruments. Quan van parlar amb el seu pare, a principis de març, el José no pronunciava cap paraula. A finals de juny, el tornem a veure.
Me llamo José. de verano volvemos a Granada.
Que vuelvas a casa y que nos dé una lección de vida a todos, que es lo importante.
Veines de mielina. Un podcast accessible de l'Institut Goodman, coproduït amb Badalona Comunicació. Connectant neurociència i persones.
Línia editorial Fundació Institut Goodman. Producció, redacció i guió, Júlia Bestart. Realització i muntatge, Jordi Abril. Locució, Míriam Díaz. Supervisió de guió, Montse López i Elisabet González.
Amb el suport de la convocatòria Joan Oró 2022 de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.